El qui tenim dins l'estudi ara és en Miquel Àngel Riera. Bon dia, Miquel Àngel.
Bon dia.
Normalment estem acostumats a tenir-lo aquí doncs, perquè ens comenti l'actualitat. Sempre és des d'una perspectiva, des d'una òptica cristiana, crítica sobre qüestions socials o de vegades per parlar-nos de funcions i de programes i iniciatives desenvolupades des de la parròquia, des de les parròquies locals de Formentera, però avui el que volem fer és indagar, aprofundir una miqueta en la persona de Miquel Àngel, la persona que des de fa uns anys, precisament fa poc d'aquesta efemèride, doncs des de fa uns anys mos acompanya alguns, els que som doncs cristians, doncs, espiritualment a Formentera i també doncs, està al servei de tota la comunitat, de tota l'illa per altres qüestions. I volem conèixer-lo una miqueta més celebrant doncs, que fa 25 anys que va ser ordenat sacerdot, una xifra rodona que va voler celebrar en una missa molt especial, molt polida, aquest diumenge a Sant Francesc, amb la presència doncs, del cor, del coral sacre de Formentera, també de moltes guitarres, va haver-hi sonada, família venida des d'Eivissa, la presència dels tres mossenyes de l'illa i molta gent al pis de dalt ple i finalment doncs, un convit, un piscolabis per tothom qui volgués al Jardí de Ses Eres. Quina celebració més polida, no, Miquel Àngel, el diumenge?
Sí, la veritat és que sí, però t'estava escoltant i estava aquí apuntant cosetes que no voldria que se m'oblidassin perquè diumenge ho vaig fer a Sant Francesc, va ser una celebració, com dius tu, molt sentida, molt polida, però dissabte també a la Mola, que també va ser una celebració molt polida i molt sentida, cantat per escor de la parròquia del Pilar i també en la presència d'escor de Sant Agustí. I bueno, doncs va ser realment una celebració molt polida, en sa que més o menys van fer els mateixos actes que Sant Francesc, a més de que na Paquita va cantar una cançó bueno, que de veritat que poses pels de punta amb el motiu d'aquests 25 anys de capellà. Han set dues celebracions que realment...
Na Paquita Joan.
Na Paquita, no sé si és Joan, ara no me'n recordo.
Germana d'en Jumeu?
No. Na Paquita té un germà que es diu Miquel i un altre que es diu Maria. Sa mare es diu Paquita, també Francisca, sa dona d'en Jaume Porracines, però ara és llinatge.
Escaló?
No, de la Mola.
Bueno, no en dones ni una.
Avui no en dones ni una, però bueno. I bé, per avui, per tant, va ser una festa, han set unes festes molt polides, no? De fet, ahir, que justament ahir, dia 1 d'octubre, és el dia de l'ordenació, pues, ho vaig celebrar a Eivissa, amb els companys capellans, perquè, clar, un cap de setmana, les misses a les parròquies, pues, era impossible que em poguessin acompanyar físicament. Tu des dels tres mossenyes d'Eivissa, de Formentera, perdó, érem dos de Formentera i n'Enrique, que és com si fos de Formentera, però està a Santa Creu, la parròquia de Santa Creu, i el dissabte pues, hi havia només n'Enrique, perquè en Vicent estava a Sant Ferran, i el diumenge pues, van poder coincidir els tres, i ahir eren pues, una vintena de capellans celebrant aquesta festa a la parròquia de Sant Rafel, que és on va néixer la meva mare i una tradició familiar de celebrar molts events familiars justament a Sant Rafel. I acabaré aquesta festa pues, el pròxim dissabte a la parròquia de Puig d'en Valls, on jo vaig fer la primera comunió, on jo vaig fer la meva confirmació, on jo vaig dir la meva primera missa, pues, com tu has dit, ara fa 25 anys.
Bueno, futurs periodistes, futurs estudiants de periodisme, acabeu de rebre una lliçó pràctica de com no s'ha de començar una entrevista... Perquè, en fi, tot el reguitzell de correccions i puntualitzacions que han vingut després, doncs em deixen en evidència.
No, home, no, això són coses de...
Sí, sí, ara.
A més, has dit puntualitzacions, que no són errors, home.
Bueno, vinga, anem per parts. Com recordes el dia de la teva ordenació?
Pues mira... Jo crec que estava tan nerviós que m'acosta recordar coses, no? quasi me'n record més per reportatges fotogràfics que tinc d'aquell moment que no d'allò. Era una sensació de... Pues això, de profunditat i d'estimació per part de Déu i per part de les persones que em rodegen, igual que aquest cap de setmana, no? Veure tanta gent que està al teu costat per celebrar, pues això sempre és una cosa que sempre satisfà molt. I ja dic que aquella la meva ordenació va ser això mateix, no? Aquell sentiment, a més, fixa't una cosa molt curiosa, i és que l'any que ve, un capellà d'Eivissa celebra les seues bodes d'or, no? Que és el darrer eivissenc que es va ordenar, farà 50 anys, i el primer que es va ordenar després d'aquest senyor, de don Toni, és un que va davant jo, en Torres Peters, que Yanquibé farà 27 anys. Per tant, jo som el segon ordenat després de 23 anys sense cap ordenació. Per tant, eren unes ordenacions molt viscudes, molta il·lusió per això, no? Perquè 23 anys sense cap ordenació, només va haver-hi una ordenació que va ser d'un capellà que va venir de Galícia, en Joan Souza, i es va incorporar en altres, no? Però tu imagina't el que representa per una església que viure 23 anys sense cap ordenació, no? I jo som el segon que vaig entrar en el seminari després d'aquest buit tan gros de cap capellà, ni cap seminarista, ni cap vocació. I clar, pues són celebracions realment molt sentides, no?
Recuperem però la pel·lícula dels fets d'aquell dia. A quina hora era l'ordenació?
L'ordenació va ser a les 12 del migdia a la catedral.
La catedral, sí. La Seu,
a
dalt Vila.
Estava recordant perquè... va haver una anècdota molt polida perquè la de diaca, que és un any abans d'ordenar-te de capellà...
Quina diferència hi ha, perdona?
Pues és com un pas previ a ser ordenat capellà. Els diaques, en la Bíblia mos parla dels diaques com aquells homes que van ajudar, també parla de diaconises i dones que van ajudar els capellans en les seues tasques parroquials, per no desatendre les més necessitats, doncs van buscar diaques, no? Això en parla els fets dels apòstols, i els diaques estan al servei de la comunitat amb ajuda de la feina que tenen els capellans, no? I, per tant, abans d'ordenar-te de capellà, t'ordenen de diaques. També hi ha la figura dels diaques permanents, que són homes casats, o que poden ser homes casats, i que per tota la seva vida exerceixen el diaconat. Poden batiar, poden fer celebracions de la paraula, i poden fer diferents tasques comunitàries, i per nosaltres que volem ser capellans és un pas previ. Dèiem nosaltres que és com si fos un any de pastoral, no? O sigui, ja viure més intensament, sense estudis, la vida d'un capellà, no? I tens aquell temps que, bueno, que és un temps més de profunditat i de reflexió. Jo em vaig ordenar de diaca amb 23 anys, la catedral estava en obres i em vaig ordenar en el convent i em vaig ordenar a les 8 de la tarda. I dic, quan m'ho has preguntat, he estat així dubtant, perquè me'n record que un amic meu em va cridar a les 8 del matí aquell dia de la meva ordenació de diaca i em diu, on ets? Jo dic, per què? Dormint? No, perquè estic aquí a la porta de l'església i no hi ha ningú. Dic, home, no, que és a les 8 de la tarda. Diu, ah, com els capellans són tau raros, jo pensava que era a les 8 del matí, no? Però, com a anècdota, però sí, la ordenació de capellà va ser a les 12 a la catedral.
I, però allà, quan vos ordenen, no celebreu missa aquell dia?
No.
Aquell dia només és com que...
És l'ordenació i, claro, com llavors continues tu la celebració amb els altres companys capellans, i el sant demà, això era el 10 d'octubre, que era un dissabte, el sant demà, diumenge, vaig dir la meva primera missa, que seria avui vaig dir la meva primera missa fa 25 anys, la parròquia després d'en Baix, a la meva parròquia. A més, era un dia d'aigua impressionant, va ploure tota la nit, va ser... Ahir la meva mare m'ho recordava, jo no ho recordava bé, però per el que et dic és com si hagués set un núvol, saps, que està allí, però... I quan t'ho compten, dius, ah, sí, és veritat, no? I me'n record que tota la nit es va passar ploguent i jo pensava, perquè la missa era a la plaça de la parròquia després d'en Baix, i pensava, mare meva, demà, a veure com ho feim, no? I el sant demà va sortir un sol radiant, preciós, el dia 2, molt polit, i llavors molt curiós, perquè el dia 9 d'octubre vaig prendre el diumenge següent possessió de la meva parròquia, primera parròquia, Sant Agustí, d'Eivissa, i també plovia. I vaig venir llavors dia 12 d'octubre a dir la missa aquí, des dia del Pilar, i també plovia, no? I la gent m'ha dit, digues misses per tot, que fas ploure i ens fa falta que tenim d'aigua, no? Va ser molt curiós, sí, 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 va ser molt curiós.
Tinc amics i coneguts, per mort d'haver viscut uns anys fora, on sí que, així com ara hi ha diríem, una crisi de vocacions, altres bandes del món no hi són aquestes crisis, i que m'explicaven que quan fan aquest pas és com un casament, perquè és un dia tan important com una boda. És així? Ho vas viure
sí,
així?
Sí, sí, claro. És el teu compromís per tota la vida amb una institució, amb Déu, amb una persona, i realment ho vius com un compromís seriós per tota la teva vida, no? I realment és així. De fet, quan parles de bodes de plata, és bodes, no? O sigui, estàs fent unes bodes sacerdotals, no? No t'has casat amb ningú, però prens un compromís molt fort amb Déu i quan ho fas amb Déu ho fas amb sa gent.
Tu, Miquel Àngel, quants germans tens?
Som quatre.
Sou quatre. I a la teva família hi havia cap antecedent?
Sí, sí, sí. Jo venc de, com diria l'Antic Testament, d'un estirpe sacerdotal. Vull dir que la meva família, quan sa abuela es posava a comptar els capellans que havia hagut a sa família, no acabàvem mai, no? A més, és molt curiós perquè jo el meu abuelo no el vaig arribar a conèixer, va faltar molt jove, però sa abuela em contava com hi havia capellans per part d'esguelo i per part d'ella, no? O sigui que, de fet, sa meva abuela, la Margalida, tenia un germà aquí, a Formentera, don Bartomeu, que va estar destinat a la Mola 47 anys. O sigui, tota la seva vida sacerdotal, ella es va ordenar en l'any 39 i l'any 40 va venir a Formentera, fins al 87 que va faltar, doncs va estar prestant el seu servei aquí a Formentera. Però a la vegada, sa meva abuela tenia un cosí germà, don Pep Negre, que estava de capellà a Sant Rafel. I a la vegada, bueno, pues, te van contant, i això per jo no va ser una garantia de vocació, no? Al revés. Jo, quan estava en el seminari, en els meus dubtes de que si tenia que ser capellà o no, una de les coses que més me feien dubtar era si jo era capellà perquè realment era lliure per ser capellà o per hi havia un condicionament de familiar, no? Però realment per res, no? Vull dir, facilita que a nivell de família pues, ho veiguen com una cosa normal, un altre que també vol ser capellà, no? De fet, un nebot meu ha estat fent una experiència en el seminari i ell se n'ha desdit, veu que no és el seu camí, per tant, jo deia, no pot ser que encara n'haigui un altre que venga darrere jo, no? Però, bueno, vull dir que sí que a la meva família és una cosa que no es va viure mai en ningú moment com una cosa estranya. Però per jo sí que va ser un moment en dir, ho faig perquè vull o ho faig perquè ha hagut uns precedents sempre. Però, no, era una manera de viure el meu compromís amb Déu i amb la societat.
Tu, com recordes la crida interior per, o sigui, l'aparició d'aquesta vocació, per un cop que t'ho planteges?
Per jo és un procés. Jo no puc dir així com hi ha altra gent que sí que te comenta que és un acte concret, un moment concret. Jo és tot un procés, no? Jo particip de la vida d'una parròquia, vaig a catequesis de comunió, m'agrada, continuo com a monaguillo a la parròquia, escolanat, acab de fer d'escolanat i me confirm, acab de confirmar-me i a la confirmació vaig tenir uns catequistes que sobretot d'una manera molt especial els mossenyers de la parròquia que hi parlava i mos deixava ben clar que quan tu confirmes la teva fe com a cristià confirmes el teu compromís com a cristià, no? I això doncs, jo ho vaig viure 14 anys, que a algú li podria parèixer que és una edat inadequada totalment, doncs jo vaig viure, qui sap perquè fa 30 i pico d'anys ja d'això, no? Però com realment una cosa molt, molt sèria, no? I que jo havia agafat un compromís en l'Església i amb el món, no? Per ser cristià, i en els 15 anys jo vaig començar a ajudar a dar catequesis a la parròquia. Però allò de dar catequesis a la parròquia pues tampoc m'apareixia que fos un compromís molt seriós, no? Em fa gràcia quan la gent diu, no, és que no tinc temps. Pues, bueno, pues jo me dava la sensació de que podia fer molt més, no? L'any següent d'estar tot el any dant catequesis, me vaig oferir ajudar amb un suport escolar a boixos de Càritas, a boixos en dificultats, i tenia aquest petit compromís de donar repàs també a boixos i ajudar-los amb tasques també de temps lliure, no? Però jo també em pareixia que era massa poca cosa, no? Que jo, aquell compromís tampoc era un dia de catequesis, un altre dos dies per setmana anar a fer un reforç escolar tampoc em pareixia res de l'altre món, no? I l'any següent em vaig comprometre a anar a l'hospital i donava menjar a tots aquells veïns que, quan jo arribava, doncs els infermers o infermeres, els auxiliars, em deien, mira, aquesta persona està tot sola, estaria bé que tu li deixis a menjar. O un altre dia me'n destinaven un altre, no? Jo, doncs, anava visquent el meu compromís d'aquesta manera, no? Però jo també em pareixia que era poca cosa. Vull dir, anar tres o quatre dies a la residència i anar menjant els que estaven tots sols, dos o tres dies a dar repàs en els boixos que tenien dificultats, o fer catequesis, doncs jo em pareixia que això ho podia fer qualsevol si volgués fer-ho, no? Uh-huh. Que Sant Joan de la Creu ja deia que bé que per lo que vols hi trobes sempre temps, no? I vaig dir, és que això és el que vull fer tota la meva vida, no? I allí va ser quan ja, com algo que jo portava dins, pues vaig dir, vinga, no tingues por.
Quina
i tira endavant.
Quina
pues 16 anys. 16 el dia anys. Que complia 17 anys, jo vaig entrar en el seminari. I això ho vaig dir aquests dies en els seus sermons, la meva primera manifestació de no tancar portes i de tenir-ho com un plantejament, el que passa és que ja me diràs, un boix de 10 anys, doncs passaríem 10 o 11 anys, no?
Explica aquesta anècdota, per favor.
Doncs jo venia a Formentera, en la meva abuela, a vora Estiu Bartomeu, jo estava molt vinculat, estic molt vinculat a la meva abuela, sent una persona que ha marcat tota la meva vida, la meva abuela, i bueno, jo tinc un germà que m'ho portat molt poc temps i el meu germà gros era superamarat, no podia llevar-se de les faldes de sa mamà, i quan vaig venir jo, pues, no és que me desplaçassin, però sí que jo estava molt a gust en Seguela i no hi havia manera de deixar-me a casa, jo estava sempre en Seguela, i quan Seguela venia a Formentera a veure el seu germà, pues, jo venia en Seguela, no? I a un d'aquells viatges, pues, me'n record perfectament que estava allí i li vaig dir a Seguela, què passaria si jo volgués ser capellà? I Seguela, que mirava per la finestra, o en aquell moment es va girar mirant cap a la finestra, pues, va mirar i em va dir, pues, que estaríem molt contents. I jo vaig veure com li queien unes llagrimetes dels ulls, no? I, bueno, jo crec que, això no ho vaig dir en el sermó, però que el primer que va fer la meva abuela quan vam arribar a Formentera va ser dir-li al meu tio, no? I això, el diumenge no vaig contar tot per no fer-me tan llarg, però va ser molt curiós perquè un dia d'aquells jo estava per jugant per allí, per la Mola, i vaig anar a la sacristia a veure Estiu Bartomeu, i me'n record, perquè Estiu Bartomeu anava de sotana, doncs me'n record d'aquelles dues figures, no?, negres, dic negres perquè l'altra dona que estava parlant amb ell, la dona que estava parlant amb ell, anava de dol, vestida de pagesa, i quan vaig veure que el meu tio estava parlant amb una dona, vaig dir, ai, perdó, perdó, i vaig anar a tancar, i em diu, no, passa. I li va dir a aquesta dona, aquest és el meu nebot, en Miquel Àngel, el futur mossèn de la Mola. Jo en aquell moment vaig quedar com perplexa i vaig tancar la porta de colp i me'n vaig anar corregent, no? I el més curiós de tota aquesta experiència i d'aquesta anècdota és que quan jo arrib a Formentera de Mossenya, de les primeres persones que vaig anar a portar la comunió perquè estava en un moment crític i llavors va faltar al cap de poc temps, justament va ser aquesta dona, no? I jo li vaig dir, dic, miri, és que si no li pregunt, rebent, vostè se'n recorda que jo, i sí, me va detallar ella aquesta imatge que acab de contar perfectament, no? Se'n recordava perfectament que el meu tio, en aquella ocasió, t'estic parlant de quan jo tenia 10 o 11 anys, pues, havia succeït tot això, no?
Tu dius que als 16 anys, 16 cap a 17, el 17 ja entraves al seminari, amb 16 anys un és un adolescent, mm-hmm. Un adolescent a l'Eivissa dels anys 70-80, no?
Sí, dels anys 80.
Anys 80. Tu, fins als 16 anys, suposo que havies, com qualsevol altre boix, doncs hi havia algun nenes que t'agradaven, nenes que t'agradaven, que... o sigui que has viscut també segurament aquest naixement també, no? De l'atracció, de... clar, tot això tu ho tens present també quan entres al seminari i quan comences doncs, aquest procés de plantejar-te el sacerdoci com una forma de vida, com un compromís absolut amb Déu. i per l'Església. Suposo que tot això també deu entrar, no? Sí, la renúncia, doncs...
Jo sempre conto que quan anava a escola, sobretot, que tenint en compte que l'escola era EGB, vull dir que era hasta octau, doncs hi havia una nena que jo
sempre t'agradava.
M'agradava i sempre intentava fer coses amb ella i anar junts a si tenia que fer un treball d'escola, doncs fer-ho amb ella, i si teníem alguna excursió, doncs anava amb ella. I a més era molt curiós perquè era molt veïna de casa i en su seu germà doncs anàvem tots caminant, no? Aquestes rutes escolars que feim ara, doncs ja els fèiem de normal tots els bojos de la meva època, i ells passaven per casa i jo baixava i cada dia fèiem el trajecte a gastar l'escola, no? Però bueno, va ser aquesta una cosa de boix, no? I llavors sí que inclús estan ja en el seminari, no? Que doncs hi havia una lota que jo sempre ho he dit, si ella em hagués dit alguna cosa, no sé què hagués passat, no? Però... ha set tota la meva vocació així, no? Posar-ho en mans de Déu i deixar transcorre. Vull dir, a vegades quan te poses nerviós de què tens que fer, posa't en mans de Déu i va passant, no? I ella no em va dir res i jo no li vaig dir res.
L'oració és molt poderosa, i tot.
L'oració, però jo ho és tot, no? De fet, quan jo me'n vaig anar a Roma, després de 12 anys d'estar a Sant Agustí de Mossènia i fent 50.000 activitats a Eivissa, jo m'aixecava, bueno, jo crec que era per el problema de salut, del gluten, jo no dormia, no tenia necessitat de dormir, era una cosa que, per tant, dormia molt poquet, dormia 3-4 hores, i sempre tenia coses per fer, l'oració l'anava deixant, no? Demà al matí ja resaré. M'aixecava pel matí i ja m'aixecava pensant que tenia que fer 50.000 coses, bueno, llavors resaré. I llavors passava el dia i a Sant Agustí no tenia missa cada dia, per tant, celebrava missa quan algun capellà me cridava i me deia, escolta, que tinc un enterro i no el puc fer, el pots fer tu? Em vaig dedicar quasi a fer misses d'enterro durant de dilluns a divendres, perquè llavors dissabte i diumenge sí que tenia les meves misses a la parròquia, no? I això, pues, jo dic que me va gastar molt psicològicament i espiritualment, i quan me'n vaig anar a Roma, per jo, que també ho vaig dir aquests dies, en les paraules que vaig dir en les homilies, pues per jo anar a Roma va ser algo molt important intel·lectualment, però també espiritualment i a nivell de pregària i d'oració, no? Cosa que ara, pues, ho tinc molt clar, no? El primer és l'oració, i jo quan m'aixec pel matí, tinc el meu moment de resar i llavors pues, per la tarda tinc la gran sort de que hi ha una comunitat de religioses i totes les tardes a partir de les 7:15 estic a l'església resant vespres, resant el rosari i deim missa, no? I això per jo és molt important.
Hi ha una frase molt coneguda de Blaise Pascal, un pensador, un filòsof antic, que deia, diu, totes les desgràcies de l'home es deriven del fet de no ser capaç d'estar tranquil·lament assegut i sol en una habitació. Mm-hmm. És el llibre Pensamientos, en fi, molt conegut. L'oració, per aquelles persones, doncs, cristianes practicants o persones, doncs, a priori, laiques o atees o cristianes seglars, o l'oració tu la recomanes independentment de que el vehicle, doncs, no sigui Jesús o no sigui la Verge, o sigui la necessitat d'estar assegut amb un mateix i reflexionar.
Que tenir en compte que el cristianisme no és l'única religió.
Correcte.
No, per tant, l'islam també és una religió i té oració, i la importància de l'oració és fonamental. El judaïsme és una religió i també té com a pilar fonamental l'oració. I si m'ho anem en el budisme, el hinduisme, vull dir que l'oració no és una cosa exclusiva i pròpia de la religió cristiana, sinó que és una cosa comú a totes les religions, no? La paraula religió ve de la paraula llatina relació, no? Per tant, es fonamenta una religió en la oració, en la relació que tu tens amb el més allà, en Déu, no? Per a nosaltres un Déu que es para i que molt ha manifestat Jesucrist com a pare, que és aquesta gran novedat del cristianisme, no és un jutge, no és una persona a qui li tens que oferir sacrificis, ni tens que fer grans esforços per arribar a ell, sinó que simplement és tancar-te en tu mateix, tancar els ulls i trobar que Déu està en tu, que Déu sempre t'acompanya, no? Avui és el dia dels àngels custodis, l'oració que hem resat avui al matí, doncs va per aquí, no? De dir en su sentit de que descobreix que estàs rodejat d'àngels. Àngels en persones físiques que tens al teu costat i que són àngels, però també aquesta presència espiritual que Déu te dona cada dia. Per tant, és impossible ser cristià sense oració. O sigui, una persona que diga que és cristiana però no resa, no és del tot cert. Serà cristià, però és com tu pots dir que ets del Barça o que ets del Madrid i no veus mai un partit. No. Quan me pregunten de quin equip ets, jo dic del Villarreal. No sé l'alineació del Villarreal, no sé mai quan juga el Villarreal, no sé res de futbol, no m'agrada el futbol. Vull dir que ho dius perquè popularment doncs, tens que dir que et agrada el futbol, perquè si no encara ets més bitxo raro, no? I dius Villarreal perquè, per tant, però no és veritat. Hi ha molta gent que potser diu que és cristiana, o que és religiosa, i no resa. Per tant, si no reses...
No és suficient amb l'oració doncs, compartida el diumenge a la missa?
L'oració des diumenge, a més, jo crec que li troba sentit l'oració des diumenge, és que resa cada dia. És com la culminació. És a dir, tot el que he viscut jo personalment durant la setmana ho venc a completar amb els meus germans.
I creus que seria un món més humà, millor, si la gent, independentment de les creences religioses, tingués aquest moment per estar soles, assegut a una habitació?
Per suposat. Jo crec que no hi ha ningú que, si és capaç de tenir un moment de silenci i de mirar cap endins, sigui capaç de fer mal a ningú. Per tant, és impossible.
Estem parlant amb Miquel Àngel Riera en la celebració, en l'aniversari d'aquests 25 anys de sacerdoci. Com vens a parar a Formentera, Miquel Àngel, fa uns anys?
Bueno, nosaltres anem i on mos envien, no? És una cosa que ho tenim clar.
Demaneu destí a altres
no,
o no?
No. Tu pots, fem tres vots, no? El vot d'obediència, el vot de pobresa i el vot de castidat, no? Però l'obediència no és una obediència cega, de dir, feim el que mos manen i ja està, no? Sinó que és una obediència dialogada, no? En aquell moment, la situació de Formentera és una situació un poc delicada, perquè se'n van tenir que endur don Juan José Quiñonero perquè havien tingut que terli un peu, ve un capellà recent ordenat, amb poca experiència, i el destinen aquí a Formentera, i en seguida, al cap d'un any o dos, mor don Toni Sanieta, i es troba ahir tot sol a Formentera, poca experiència, poc rodatge, i es troba tot sol a Formentera entre les parròquies. Quan jo venc de Roma, és com... on posam una Miguel Àngel, no? I sí que és veritat que, per el fet d'haver estudiat a Roma, m'encarreguen de l'Institut de Teologia a Distància, no? Que depèn de la Facultat de Sant Damasó de Madrid, i professor allí, no només professor, sinó també és director de l'institut, i era com una miqueta, dubtaven de clar, si estàs a Formentera, com dius això? Realment avui en els mitjans de comunicació, internet i demés, és molt fàcil treballar a qualsevol lloc, des de qualsevol lloc. Per tant, se me presenta, estan preocupats perquè Formentera necessita fer un canvi. I jo, pues vaig a Formentera. El que sí que teníem ben clar quan jo retorno de Roma era aprofitar que havia estat estudiant a Roma per poder dur l'Institut de Teologia a Distància, però per res era incompatible amb estar en Formentera, i quan se planteja de dir totes les necessitats que té la diòcesi d'Eivissa i Formentera, el punt més greu que tenim és Formentera. I quan se me planteja, de fet, jo sent delegat de joventut molts anys abans, que aquí hi ha una relació forta, un segon moment de relació forta en Formentera. El primer va ser quan jo venia com a petit en el meu tio, i falta el 87, jo tenia 17 anys, el mateix any que jo vaig entrar en el seminari, i ell falta, no? El segon moment és, jo era delegat de joventut, organitzava activitats per joves a nivell diocesà, i un grup de joves amb els seus catequistes, amb les seues catequistes, venen a Eivissa una activitat. I durant tota aquesta activitat, el bisbe, en aquell moment Agustín Cortés, va estar atenent a les catequistes que li anaven parlant, no? El Sant Demà jo vaig i li dic al bisbe, bueno, venga a avaluar una mica l'activitat, com havia anat ahir i tal, i ell me va dir, mira, l'activitat molt bé, però estic molt preocupat perquè aquestes dos catequistes m'han plantejat que tant en Juan José Cuñonero com don Toni són capellans ja molt majors i que els catequistes necessiten un reforç. I jo li vaig dir, bueno, doncs jo vaig a Formentera a fer aquest reforç, i el bisbe, no acabava d'entendre. Entonces, com a delegat de joventut, vaig parlar amb don Toni, vaig parlar amb Juan José Cuñonero, i jo venia una vegada al mes a fer reunions amb jovens, com feim ara també a vegades naltros, no? I allà és on jo conec catequistes que en aquell moment acabaven sa carrera i van començar a fer catequesis i necessitaven algú que els orientàs i que els acompanyàs. I allà va ser segon moment que vaig tenir de contacte amb Formentera. Me'n vaig a Roma, deixo aquesta tasca, i quan torno a Roma és quan, bueno, doncs veuen que jo conec la realitat de Formentera i que puc venir a donar una maneta aquí.
Escolta una cosa, fem un incís. Vots d'obediència, de pobresa i de castellat. El d'obediència és el més difícil de complir?
No.
No?
És de castellat, direm, no?
Sí, no sé, pregunto.
Sí.
Molt bé.
Sí, perquè és el que dic d'obediència en teoria o en pràctica. Mai demanen que feies una cosa sí o sí, no? Vull dir que és una cosa dialogada i coherent, no? I per tant no hi ha un problema, no? Seria més bé de castidat. És algo que tens cada dia damunt tu.
Escolta una cosa, Formentera, com de diferent és Eivissa per ser la persona que porta doncs, una parròquia?
Formentera és molt diferent en el sentit de la soledat. Jo els meus primers 5 anys que vaig estar tot sol a Formentera no estava tot sol, hi havia molta gent, no? Però jo sempre conto com a anècdota una vegada que després de fer un funeral a Sant Ferran vaig anar a fer un batí a Sant Francesc, vaig tornar a pujar a fer un enterro a la Mola i d'allí me'n vaig anar a urgències perquè me trobava fatal, no? I de l'hospital me van dar salta i em van dir per favor vés i reposa. I reposar va ser arribar a la Mola i trobar-me tota la gent esperant per dir sa missa. I dic ara que els hi tenc que anar a dir. Entonces em vaig quedar a dir sa missa, me'n vaig anar a Sant Francesc a dir sa missa, vaig anar a Sant Ferran a dir sa missa i llavors me'n vaig anar a descansar. I va ser una miqueta difícil perquè ja t'he dit que no tenies a ningú per dir-li vine a ajudar-me, no? I això a Eivissa és molt fàcil, tu te trobes malament, crides a qualsevol capellà i en seguida hem agafat el cotxe i hem vengut, però si no tens aquesta facilitat, doncs és molt més difícil, no?
Escolta una cosa, Miquel Àngel, em pots dir quin ha estat el teu pitjor moment i el millor moment d'aquests 25 anys de sacerdoci? O el pitjor que recordes i el millor?
És molt difícil aquesta pregunta.
Sí, molt difícil. Això, tenim aquesta fama.
Exacte.
Aquí a Ràdio Illa.
No, bueno, per restablir esa mala fama que t'havies posat al principi. No sé, no m'atreviria a dir un moment. Sí que és veritat, però és més personal, no com a capellà, va ser el moment en què va faltar la meva abuela i jo estava a Roma. Era algú que jo veia, que la meva abuela estava molt malalta i que en qualsevol moment podia faltar, però una de les coses que havia demanat és que sempre, és que quan faltés la meva abuela jo pogués estar de vora ella, no? I em va agafar allí. I, bueno, pues, com tot en la vida, quan ho vius, pues, mira, pues és el que hi ha i ho acceptes, però va ser un moment molt dolorós per jo, no? No perquè faltàs, sinó perquè jo no podia estar allí, no? A més, jo crec que ha estat el pitjor viatge que he fet a la meva vida, no perquè estigués malament el viatge, que ho va ser, sinó perquè, a més, estava prou nerviós que no vaig encaixar ningú viatge. Vull dir, vaig passar hores i hores immenses en l'aeroport, però vaig fer unes reserves totalment inútils i loques, no? Però, bueno, i és millor, és que cada dia per jo és un regal de Déu. Per tant, no podria dir quin ha estat el millor de tots.
Feia referència a la celebració del diumenge, tot aquest col·lectiu, tot aquest grup de gent que t'acompanya aquí a la parròquia, doncs a diferents maneres, des dels grups de catequesis, els grups d'oració, els grups de reflexió, els tota la gent, doncs, formenters solidaris, els obrers, tot el grup humà que hi ha aquí a Formentera vinculat a l'Església és una de les coses amb les que et quedes bones.
Clar, clar. Però és el que dic, que llavors me'n vaig a Càritas a Eivissa i jo ara som el delegat de Càritas. Uh-huh. I molta gent me deia, com portaràs Càritas estant a Formentera? I jo dic, bueno, doncs perquè hi ha un grup humà espectacular, no? Jo crec que una de les coses bones que sé fer, de les poquetes, justament és rodejar-me de gent molt bona. O sigui, hi ha gent que és boníssima i només fa falta que tu li digues, per favor, m'ajudes, i quan ets capaç de demanar ajuda te'n dones compte de la grandesa de les persones, no? I jo som una persona que no sé fer feina tot sol, per això t'he dit que el més dur a Formentera que 7 anys que vaig estar tot sol, ara, gràcies a Déu, amb Vicent, i molt bé, no? A lo millor no mos veiem, i a lo millor no parlam, però sabem que està una de vora l'altra, i això és molt important. Mos veiem més a Eivissa quan tenim trobades de capellans que aquí a Formentera, però realment, la soledat és horrible, i la soledat també és hora de fer feina, també és molt dolenta, no? I el fet de que nosaltres no tinguem una parella, no tingues uns fills, pues, quan tanques la porta de casa teua és quan entres a soledat, no? I a vegades l'agraeixes, perquè estàs molt cansat d'estar amb gent i de fer coses, però a vegades també és molt angoixant, no?
L'Església ha de ser viva, ha de ser una institució viva i plural, no? L'Església Formentera és plural, o sigui, hi ha gent de diferents tipus d'opinions, diferents maneres de veure la religió, diferents fins i tot ideologies dins la pròpia Església, però amb un element comú, denominador.
Exacte. Jo defineixo l'Església sempre com un ventall. Hi ha un punt d'unió i tu obris el ventall i tens d'un costat a l'altre, del ventall, no? I jo dic que és d'un extrem a l'altre, en tots els sentits, no? De pensament, de litúrgia, de tot. I tens un ventall de possibilitats. Per tant, tu agafes aquell ventall, no? Però ser punt de connexió, i que sabem que aquell punt de connexió, d'unió d'aquest ventall, justament, aquesta peça és clau, és Jesucrist, i que mos uneix encara que caiga tantes diferències. I això és fonamental, no?
Molt bé, ja anem acabant. Miquel Àngel...
Sí, perquè crec que estan esperant...
Sí, aquí estan a Cristina Mayans.
Entrar, i això me fa una mica d'empatge i de vergonya.
Sí, hi ha a Cristina Mayans, a Benestar Social, amb qui col·laboreu molt, no? Sí, amb qui treballeu molt conjuntament. Per acabar, la gent de Formentera o els filigresos, doncs, tenen la figura del mossèn amb gran estima i amb gran respecte i amb gran referència, perquè és una persona que està a prop de la mort, que els pot acompanyar potser en aquest moment tan difícil o el més difícil potser per moltes persones a la vida?
Mira, t'he parlat de la cançó que va fer na Paquita i justament un de la part de la cançó diu això, no? Gràcies a Miguel Ángel per acompanyar-nos en els moments de bodes i batiars, però també per acompanyar-nos en els moments més difícils i més tristos per les famílies, no? Jo crec que saber acompanyar a la gent en els moments fàcils és molt fàcil, en els moments difícils és més difícil i jo crec que és fonamental.
Escoltem ja per acabar una cançó que li hem preguntat a Miquel Àngel. Escolta, amb quina cançó podem dir adéu a l'entrevista? I mos ha demanat la cançó d'Ana Glenda, Si conocieras. Per què aquesta cançó, Miquel Àngel?
Bueno, escoltareu la lletra. Però és fonamental. També és veritat que no m'has dat gaire temps, eh?
No.
A mi m'ho has preparat, potser m'ho has dit una altra, però he set no. Així... ha estat una entrevista una miqueta a saco, crac, sac. Ni pensava jo que estiguéssim.
Li he preguntat aquí amb un paper, li he escrit i ell m'ha respost mentre fèiem l'entrevista.
Estudiants
de periodisme, com no fer una entrevista avui amb Miquel Àngel Reera i Bernat Masferrer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a Valtros.
Miquel Àngel, i molts anys i bons.
En vida a tots. Moltes gràcies. Como tal dejarías de mendigar cualquier amor si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz.